con el alma de charol. Vienen por la carretera, oh ciudad de los gitanos. ¿Quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita.
Rosa Font, bona vesprada.
Hola, bona tarda, bona vesprada.
Rosa, la pregunta de la setmana, allò senzilla per trencar el gel, ja veuràs que és molt senzilla, perquè a molts ens han tractat d'explicar el que és o intuïm, però per a tu, Rosa, què és la poesia?
Sí, és una pregunta que fàcil, no ho és, però bé.
Bueno.
No, en principi podria dir que explicar què és la poesia és gairebé una gesta, no? En principi, la poesia podríem dir que és bastant inexplicable, el que passa que la poesia existeix, no? Em sembla que era Borges que deia que no podem explicar què és la llum, però la llum existeix. Doncs amb la poesia potser passa una mica el mateix. La poesia existeix, però a vegades no la podem explicar, no? Ara, per mi, la poesia... Potser també d'acord amb això que dic, és una mica un misteri i una revelació. És aquell intent de dir el que no es pot expressar moltes vegades, no? De fer florar el que és invisible. Uh-huh. És allò que no ens deixa indiferents i que d'alguna manera ens transforma. I bé, és, en certa manera és això el que t'acosta segurament també els grans misteris de la vida, el misteri de la vida mateixa, el misteri del pas del temps, de la mort, etc. Potser allò que t'interroga constantment, però que mai no et dona respostes, no?
Uh-huh.
O que com a mínim les hi pots trobar, però no hi són, no?
M'agrada molt la teva resposta i mira, al fil de si em permets, jo tinc sempre un problema, un dèficit amb els autors de les cites. Em quedo molt amb els autors, amb les cites, però no tant amb els autors. Per tant, ara citaré algú que en algun moment de la meva vida he llegit, però no recordo de qui és la cita. Jo vaig llegir una vegada i m'agrada molt perquè tu has parlat de les coses intangibles, no? T'apropa una mica a les coses intangibles de la vida, no? La poesia. O et parla d'elles o te les mostra. I ahí m'agrada molt, a veure què no opines, una definició que és: la poesia no és allò que es veu, sinó la llum que il·lumina alguna cosa, i això que il·lumina és la vida, deia aquest autor. No és en si mateixa un fi, sinó un mitjà que t'il·lumina la vida. I m'agrada molt aquesta poesia, aquesta definició, com ho veus?
Sí, jo crec que la poesia et pot il·luminar la vida, i tant. La poesia et pot, en fi, et pot fer créixer en molts sentits, pot fer sentir allò que potser d'una altra manera no has sentit mai, no?
Uh-huh.
Segurament totes les arts ens projecten cap a aquest altre univers, que no és aquest univers tangible, a vegades, doncs, que es mou per interessos, no? Sinó que és aquest altre univers que va una mica més enllà. I jo crec que en aquest sentit, sí, la poesia il·lumina la vida, perquè precisament et llança cap a això, que és anar més enllà de la realitat tangible, més enllà potser de les coses que veiem, no? Intenta expressar allò que és el misteri de la vida, no? Una mica l'essència de l'existència i de l'ésser, no?
Rosa Font Massot va néixer a Sant Pere Pescador, a Girona, és llicenciada en Filologia Catalana i és autora de diversos poemaris, com ara Tres notes i un silenci, Com ombres vives, Aigua llunyana o La llum primera, que va ser premi justament de poesia d'ells al 2005, també ha estat guardonada al 2009 amb el premi Cadaqués a Rosa Leveroni, també amb el premi Senyor Iudosias Marc al 2019 amb el poemari Cel obert, i també, per posar exemples, perquè la teva trajectòria és extensa, també el Premi Carles Riba al 2011, amb Un lloc a l'ombra. Per tant, una trajectòria important i ben maca en el món de la poesia. És ben evident que tens una relació estreta amb la paraula, Rosa. Com sorgeix amb tu aquesta inquietud poètica? Quan va començar a cridar-te l'atenció la poesia? Ho recordes?
Sí, de fet, podria dir que, si em remunto molt enllà, recordo que de petita teníem un llibre que hi havia una mica una barreja de textos, eh? Uh-huh. I a més era en castellà, perquè esclar que estic parlant de fa molts anys. I llavors, doncs, en aquests textos recordo que hi havia Machado i que m'encantava, no?, llegir els poemes de Machado. I després, de mica en mica, potser perquè sempre he tingut molt d'interès per la música,
sí,
i penso que la poesia va molt lligada també a la música, doncs vaig anar escrivint i vaig anar llegint, perquè és clar, el que és més important potser és llegir, no? Vull dir, començar el que és el procés d'escriptura tenint una base, que és la base de la lectura. I llavors es va llegir una mica el que trobava. En aquella època doncs també vaig llegir això que et deia, poesia en castellà, recordo Machado, Lorca, després Guillén, recordo que també em va colpir d'alguna manera, i després ja en l'època de la universitat, que vaig estudiar filologia, i llavors ja podíem també estudiar en català, no? Vaig sí, fer llengua i literatura catalanes, i esclar, tot això em va obrir un món també que era un món per mi desconegut, no? Uh-huh. Que és el món de la llengua catalana, que coneixia naturalment, no?, ja abans, i que després va ser per mi una porta, no?, que es va obrir a través doncs dels clàssics, eh? Uh-huh. Des d'Ausias Marc, Jordi de Sant Jordi, llavors ja era l'època que, esclar, també em vaig quedar admirada amb la poesia de Carné, de Riba, de Foix, de tots aquests clàssics, eh?
Sí, 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 sí. Mira, Rosa, ara has fet esmena que per tu hi ha una barreja, un lligam estret entre música i poesia, m'agrada molt, perquè en aquest programa que dediquem la setmana a la poesia, justament, després del Dia Internacional de la Poesia, que va ser ahir, disculpa, tindrem demà, per exemple, el cantautor Ismael Serrano, que és un cantautor top a nivell espanyol, que també ha tret poesia. Divendres tindrem a Chuyín, que és un raper, no?, que també fa ús de la paraula, i barregen tots dos la música i la poesia. Ja ens has deixat clar que t'agrada aquesta barreja, però m'agradaria demanar-te en quin sentit per tu música i poesia van de la mà, com ho vius tu concretament?
Sí, sí, jo considero que, a veure, en poesia naturalment es pot fer tot i tothom doncs escriu de la manera que li sembla que li surt, no? Uh-huh. De la manera més que li és més natural, podríem dir. Però jo sempre també he cregut que en la poesia hi ha un treball de la paraula. Mm. És a dir, la paraula hi és essencial. Sense la paraula, diríem, no existiria la poesia. Però tampoc em sembla que existiria sense la música. I quan vull dir música, vull dir ritme. Perquè podem escriure doncs, versos lliures. Podem escriure versos sense rima o sense mètrica. Però, en canvi, per mi, ara estic, esclar, donant la meva opinió.
Per suposat.
Doncs un poema que no tingui un ritme, un vers que no aguanti aquesta música que ja de per si ha de tenir, doncs per mi deixa de ser una mica poesia. Però això també és una, ja dic, és una valoració molt personal. Però sí, per mi la poesia va lligada a la música des dels orígens, ja ens hauríem de remuntar als trobadors, no?
I tant.
Però, a més, el que seria l'arrel de la poesia jo crec que es manté en el ritme que han de tenir els versos.
I tant, i tant. Sí, sí, evidentment. Hi ha un treball... jo ho comparo una mica... Ara estic donant una mica la meva opinió i estic fent d'abuelo cebolleta, eh? Però jo comparo una mica a Picasso, no? Picasso, que era un vers lliure, podríem dir, però que era capaç de fer un retrat d'una persona o d'un paisatge mil·limètric, com si fos una fotografia, no? És a dir, tothom podem escriure un poema lliure, això perquè és molt més fàcil, podríem dir-ho així, però clar, l'art de la mètrica, ahir realment hi ha una tècnica, hi ha un temps, hi ha una dedicació, i evidentment, de manera sonora, té aquest ritme musical, no?, que li dona la pròpia mètrica, evidentment. T'han musicat algun poema, Rosa?
Mira, sí, 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 m'han musicat algun poema. Ara, precisament, un una persona que conec d'aquí Girona, sí, n'ha musicat uns quants.
Fantàstic.
I ha tret un CD, sí, un que es diu Sebastià Gironès. I després algú altre, algú altre que m'ho han anat dient, i ara em sap greu no recordar els noms.
Bueno, no passa
però
res.
Però sí. Sí, sí, sí.
A quemarropa, a quemarropa. Escolta, consideres que la paraula poetessa és molt gran o et sents còmoda quan et diuen així? Perquè tu et consideres poetessa, poeta, com
no,
aquest ús de la paraula?
No, jo m'estimo més dir poeta.
Poeta directament.
Potser perquè, sí, poetessa, a veure, també és el femení, no?
Sí, clar, sí.
Però tampoc cal. Jo crec que som poetes i ja està, no? Poetessa sembla que, segons com, potser perquè pot tenir aquesta connotació, no?, de gènere exclusivament, doncs, no, potser la prefereixo poeta, no? Mm-hmm.
Molt bé. Fantàstic. Escolta, moltes persones llegeixen poesia, algunes de vegades es llencen a provar a escriure i són una mica tímids o els costa mostrar els seus esbossos de poemes, no? Sembla que és una cosa molt íntima. Per què penses que passa això? Et passava a tu? T'ha passat alguna vegada de dir aquest poema és tan íntim que me'l quedo per mi?
Depèn. Esclar, si un... O sigui, això... Penso que és segons l'objectiu que un tingui a l'hora d'escriure aquell poema o, en general, poemes. Si un ho escriu potser com una mena, diríem, de bàlsam, podria ser que això li hagués servit exclusivament i que, per tant, digués, bé, és un poema íntim que només em guardo per mi, no? Com a bàlsam o com a mena de deixar anar els sentiments en aquell moment, no?, que pugui tenir. Ara també em sembla que la poesia, almenys en el meu cas, sempre espero que sigui llegida. És a dir, potser perquè tinc aquesta ambició d'escriure literàriament, de convertir el que jo faig en literatura sempre que pugui.
Vull dir, sí.
I per tant, sí, entenc que hi hagi aquesta posició, i està molt bé, i jo potser quan vaig començar també... podia haver fet això, però ara penso que, almenys en el meu cas, li vull donar aquesta projecció més de literària.
Fantàstic. Jo en aquest sentit ho alabo, perquè d'aquesta manera gaudint del teu art i del teu altres paraules i de la teva sensibilitat i del teu art. El teu darrer poemari es diu Esquerda, editat per l'editorial Proa. Què ha significat per a tu aquest poemari?
Sí, de fet aquest llibre és un llibre per mi especial perquè el vaig escriure, mira, ara parlant de bàlsams,
Sí.
El vaig escriure després de la mort de la meva mare, al cap de mig any,
sí.
I el títol, de fet, ja expressa això, no?, aquest trencament provocat per la mort d'una persona estimada, no? Però, és clar, jo volia anar una mica més enllà, perquè a vegades pots pensar que davant de, no sé, d'un fet així, penses, és possible convertir aquest dolor o aquest buit que t'ha deixat la persona estimada en paraules? És possible convertir-lo en acte poètic? Potser la millor resposta seria el silenci, no? Però en el meu cas es va despertar aquesta necessitat, diríem, de fer present el qui no hi era, no? Aquesta, diríem, aquest impuls inaturable de fer visible això que dèiem abans de la poesia, no?
Sí.
Fer visible el que és invisible, no? Aquest desig d'apel·lar a l'absència de la persona estimada a través dels petits gestos, d'una imatge, d'un detall, d'un entorn, d'un record, no? És a dir que, en aquest sentit, es va despertar en mi aquest desig d'apel·lar, podríem dir, a la memòria, no?
Sí.
I de fer-ho també amb una ambició literària, perquè jo el que no volia és buidar els sentiments, com qui diu això, no? sense posar-hi el filtre del que és la literatura. I per això, per intentar defugir, podríem dir, una mica el sentimentalisme, vaig intentar utilitzar uns símbols que podríem considerar universals i que són, jo crec que, molt compartibles per tothom, no? El símbol de l'aigua, per exemple, el símbol de la terra, el símbol dels arbres, de les plantes, potser també tot allò que està lligat en el meu món, el món que jo he viscut de petita, que és el món de Sant Pere Pescador, l'Alt Empordà, el món on també havia viscut la meva mare, no? I llavors, esclar, vaig pensar, no pots fer això, aquesta mena d'abocar els sentiments sense cap mena de filtre. I per això hi vaig posar, o vaig intentar convertir aquest sentiment en alguna cosa més universal.
Molt bé.
I d'aquí ve tot aquest llenguatge que podríem dir que hi utilitzo i que és un llenguatge que m'és molt propi, de fet, en tots els llibres que he escrit.
Ara et faré una pregunta, si em permets, molt personal, sí. Perquè, clar,
sí.
Tu aquí ens estàs explicant que Esquerda és el resultat d'un dolor, no? D'un dolor que vas sentir amb la mort de la teva mare. El fet de treure aquests sentiments dins, diguem-ne, l'envoltall de la poesia, de la literatura, et va aportar alguna cosa? Et va aportar un consol, podríem dir?
Mira, jo penso que, esclar, el buit per la persona estimada sempre hi és. Mm. Però, esclar, el fet de posar-hi paraules, potser sí, segurament també m'ha servit. És una reflexió que jo ara no em puc fer, potser d'una manera immediata, però sí que segurament, d'alguna manera, sí, m'ha servit. Sí, sí.
El que segur que ha servit...
Entendre-ho, també.
Sí, clar. Mm-hmm. Sí, sí. El que segur que ha servit, Rosa, és perquè la gent gaudeixi dels teus poemes, sí. I em considero una d'aquestes persones perquè tinc aquí el llibre i, de fet, m'ha entusiasmat. Ara, abans d'acomiadar-te, perquè se'ns escapa el temps, acomiadar aquesta conversa, Rosa, m'agradaria que ens regalessis de la teva mateixa veu un d'aquests poemes del llibre Esquerda. M'agradaria que em diguessis quin és i per què l'has triat, i li posarem una careta musical que l'acompanyi una mica, i si et sembla bé, ens el regales de la teva veu.
Molt bé. Què vols, que te'n llegeixi un o...?
Sí, si et sembla bé. Són curtets, pots fer un parell, si vols.
Sí. D'acord. No, de fet, és que hi ha dues veus, que és una de les coses que no he dit, que una és una primera part de cada poema, és una veu en tercera persona, més objectiva,
sí.
I l'altra, en canvi, és una veu que és un jo, que parla el tu, que és la mare, diríem,
Fantàstic.
Bé, llavors, mira, per parlar també d'això, de la importància que tenen a vegades els objectes, els detalls, doncs en llegiré un que és el número 10, que parla del vestit, un vestit que, bé, aquí agafa protagonisme, podríem dir.
Molt bé. Doncs, Paula, dona'ns ambient i escoltem aquest poema número 10 del llibre Esquerda. Rosa Font ens el regala. Endavant, Rosa.
Colors...
Sí.
Mana?
Sí, endavant, et deia endavant, disculpa.
Colors sobre la tela del vestit i flors. La llum s'hi arrapa, el cel s'hi estampa i vola sobre l'aigua que va llaurant els camps.
Fantàstic.
El teu vestit, una vela de llum i de cel, et llaura la pell d'aire i voleia, com l'aigua, sobre els camps. I llegiré l'últim, que també té aquesta simbologia.
Molt bé, endavant.
Fila els núvols. Dibuixa un nom petit, un cassigall de cel. I l'aigua es vessa. Files els núvols. Cel, terra, mare, úter, l'esquerda, la teva esquerda, la meva, teva ànima d'aigua, i els teus ulls es corbessen sobre el camp.
Quina meravella, Rosa. Moltes gràcies. Rosa Font Massot, llicenciada en Filologia Catalana, autora de diversos poemaris, per tant, poeta. Mil gràcies per estar amb nosaltres aquí en aquest programa, en la Setmana de la Poesia, per parlar-nos de poesia en general, de la teva poesia en particular, i per regalar-nos aquests poemes i aquest llibre Esquerda, publicat per Proa, que tothom que vulgui pot llegir i pot adquirir. Rosa, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-m'hi.
Una abraçada, vinga. Fins aviat, demà més poesia, i ara mateix també més poesia, no ho sabem, a lo millor sí, aquí a Ràdio Estela, amb Dial Mercè.